La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal? Habitants de la Tecnosfera, com esteu? Tot bé? Nosaltres, com sempre, contents, contentíssims de tornar-nos a trobar en la nostra cita radiofònica els dissabtes a la tarda, o bé dissabtes al matí, que també sou molts els que ens escolteu en aquest horari de 6 a 7, i contents perquè un dia més podem parlar sobre les noves tecnologies, però ho podem fer d'una forma molt propera, molt útil, molt pràctica, molt social, com ens agrada a nosaltres. Avui us diré que la literatura serà una de les protagonistes, però només una de les protagonistes, perquè hi haurà més contingut. El que vull fer, com sempre, és començar amb una cita, però és una cita de caràcter reflexiu, de les que ens agrada a nosaltres aquí a la Tecnosfera. A més, és d'una cantant molt potent, com és la Patti Smith, cantant i, a més, autora. Ella és dels Estats Units i està reconeguda com la madrina del punk. I fixeu-vos el que deia. Tecnosfera.
No importa tot el que avancem tecnològicament, però, si us plau, no oblideu el llibre. No hi ha res en el nostre món material més especial que un llibre.
Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Això és el que deia la Patti Smith, una cantant d'aquestes potents, eh? És ben curiós, i és que coincidim bastant. La veritat és que la tecnologia és importantíssima, però allà on estigui doncs un llibre, evidentment, mou moltes sensacions. Doncs avui parlarem de llibres, en concret de llibres per als més petitons, literatura infantil, i de la relació, el vincle que s'està establint amb les noves tecnologies. Un vincle que, a més, està obrint moltes i noves perspectives. En parlarem avui amb una escriptora genial com és la Gemma Lienas, però també en parlarem amb la Laura Borràs i amb la Pilar Gudo, sí, la Pilar Gudo que acabeu d'escoltar al programa Punt de Llibre. Avui també el que vull fer és establir el contacte puntual amb el Dani Regay, que és el corresponsal de la Tecnosfera a Suècia, en concret es troba a la seva capital, a Estocolm, i ens parlarà, a més del temps, perquè jo el Dani, pobre, sempre el lio perquè em parli de quin temps fa, quina temperatura, sabeu que això m'agrada, doncs el que farem és parlar d'una notícia tecnològica important. I el Dani ja m'avançava, abans d'entrar en directe, que vol parlar d'Acta. Ens parlarà tot plegat d'aquí a pocs minuts. I el que també farem és establir un contacte, en aquest cas amb Madrid, amb la capital, per a parlar amb el director de la revista tecnològica Gadget, el David Bravo, que també fa unes setmanetes que no l'escoltem. I em penso que ja m'ha avançat. Marta, vull parlar d'e-books. Dic fantàstic, perquè avui la literatura serà protagonista. Jo crec que disfrutareu, gaudireu molt amb nosaltres al llarg d'aquesta gairebé horeta de ràdio amb la Tecnosfera. Us quedeu, oi?
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnoesfera fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Us comentem que un grup de científics de la Universitat de York està treballant amb un nou sistema de gravació de dades mitjançant l'escalfor, on permetria una transferència de dades de 200 gigabytes per segon, que són 300 vegades més que les transferències actuals. Us comentem també que, segons una sentència redactada per l'Audiència Provincial d'Àlaba, per motiu d'una denúncia a la web d'enllaços on es podia trobar material protegit, anomenada CineTube, el jutge ha declarat que l'activitat de la web era completament legal, un nou cop contra la futura llei Cinde que penalitzarà aquest tipus de webs. La xarxa social MySpace, una plataforma que va ser molt popular fins fa 3 anys, està d'enhorabona, i és que gràcies al seu canvi d'estratègia està recuperant els usuaris perduts, guanyant 1 milió d'usuaris nous en els darrers mesos, una nova estratègia semblant a serveis com ara Spotify. Fa pocs dies es van entregar els premis Grammy, uns reconeguts premis que s'entreguen en el món de la música, i aquest any s'ha entregat un premi a nivell pòstum al cofundador d'Apple, al Steve Jobs, per haver revolucionat el món musical i la forma d'escoltar música gràcies als seus iPods i a la botiga iTunes Store. Un grup d'investigadors de la Universitat de British Columbia està utilitzant el servei d'imatges satelitals de Google, conegut també com a Google Earth, per denunciar que diversos països incompleixen la normativa pesquera al poder veure via web les piscifactories, moltes més que les declarades a la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. Joaquín Almunia, actual vicepresident i comissari europeu de la competència, va advertir a les empreses que estan involucrades en guerres de patents com ara Google, Samsung o Apple que la Unió Europea no permetrà que aquestes companyies utilitzin patents essencials per monopolitzar el mercat de les telecomunicacions, deixant a aquest sector paralitzat pel control de preservar els seus propis models de negoci. Un grup de científics japonesos estan treballant per aconseguir fer realitat la pel·lícula de ciència-ficció Avatar, un sistema a distància on una persona podria controlar un robot de forma immersiva, és a dir, visió en tres dimensions i mecanismes articulats entre d'altres sensors. Tornem a parlar de Google, i és que ha iniciat una campanya per monitoritzar la navegació dels usuaris que així ho desitgin. A més, aquests usuaris veuran recompensada aquesta intromissió a la seva intimitat amb vals descompte per la botiga virtual Amazon amb un màxim de $25. I per últim, us comentem que un informe presentat per la Royal Society diu que gràcies als avenços amb la neurociència, les futures armes podrien estar controlades directament per la ment. A més, aquest document també recomana als governs una legislació per controlar aquesta tecnologia i que també sigui aprofitada per la societat civil.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Aquí a la Tecnosfera, puntualment, després de les notícies tecnològiques, ens agrada molt i molt contactar amb el Dani Aragay, el nostre company a Suècia. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Et trobem a faltar, que fa unes setmanetes que no parlem amb tu, i evidentment, després de les notícies tecnològiques, aquest repàs que fem, doncs ens agrada contactar i valorar quina és la notícia de la que potser ens podries parlar més. Avui em deies, Marta, s'ha de parlar d'ACTA. I clar, jo t'haig de dir, Dani, ubica'ns, digue'ns, què és ACTA per als oients de la Tecnosfera que potser encara no sàpiguen què és?
Doncs, resumint una miqueta,
sí?
Bastant, és un tractat comercial,
sí?
Que les sigles d'ACTA en anglès seria més o menys, bé, no sé si et surt bé,
sí?
Anti-Counterfeiting Trade Agreement, seria com tractat en contra de la falsificació comercial.
Sí.
Seria doncs un tractat internacional comercial a nivell internacional, doncs que el que faria seria perseguir doncs aquells no països, però sí doncs que puguin endurir i puguin fer lleis a través d'aquest tractat internacional per perseguir el que serien les falsificacions.
Sí.
Però el problema que té aquest tractat és que és massa global, massa, podríem dir, massa gran, perquè engloba tant com, doncs, per exemple, les falsificacions de bolsos de Gucci...
De roba i de bolsos, sí?
Efectivament, com, de, per exemple, el pirateig de música, software, etcètera, etcètera.
Sí, ho engloba tot, vols dir, masses temes, no?
Sí.
Moda,
sí,
música...
Sí. Engloba, podríem dir, que massa. Hi ha, per exemple, hi ha diversos doncs, que ja l'han firmat, com per exemple els Estats Units, la Unió Europea,
sí?
El Parlament de la Unió Europea, sí? Canadà, Austràlia, Corea del Sud o Suïssa, entre d'altres. Però ara el que passa doncs, que hi ha... La Unió Europea l'ha firmat primerament, però han d'estar els estats membres, un per un, els que els han de firmar. I, per exemple, Espanya el va firmar, que es va fer la firma a Tòquio, però hi ha països doncs, que no de moment no l'han firmat, com per exemple és Alemanya.
Alemanya.
Hi ha altres països que sí que el van firmar i ja han retirat el suport, com pot ser Polònia o la República Txeca o Romania.
Sí, s'han fet enrere, no? Havien signat i s'han fet enrere.
S'han fet enrere.
Sí.
Després també hi ha hagut diverses queixes perquè els països, doncs, països com la Xina, que és un país on es fa molta falsificació, és un país que ha declarat que no firmarà. Vull dir que hi ha diversos especialistes que diuen quin sentit té tirar endavant aquest acte quan, podríem dir, els països que més falsifiquen, els que més s'hauria d'haver més control, doncs són els que primers que no firmaran.
Perquè, escolta, Dani, aquest tractat que ens deies tu, que es diu ACTA, això ho ha començat a moure, diguéssim, o és una iniciativa dels Estats Units?
Sí, sí, aviam, és internacional, però aviam, principalment al darrere d'aquests moviments està als Estats Units i les grans companyies.
Va bé. No, per ubicar-nos i per veure, no?, els pros i contres, o sigui, això surt de, diguéssim, dels Estats Units. Clar, la situació, per exemple, de països com a Espanya, o bé en el que et trobes tu, Suècia, quin és? Sí que hem signat, doncs, ACTA.
Suècia, no tinc cap coneixement que l'hagi firmat, almenys de moment.
Sí?
El que sí sé és que van haver diverses manifestacions, inclús també va haver alguna petita manifestació a Estocolm, perquè es tiressin enrere tots els països que han firmat aquest tractat internacional. I ara la cosa està així una miqueta en l'aire, i més o menys tal com va passar amb la llei SOPA, PIPA, bueno, i PIPA, que són dues lleis completament diferents als Estats Units.
Sí, que ara el Dani no s'està equivocant, sinó que està dient SOPA, de, no?, aquell és l'acrònim, no? Stop on Piracy Act, em penso que era. I PIPA, la veritat és que ara mateix no recordo què...
Jo no recordo les sigles, però sí, la gràcia del nom de la sopa i la PIPA.
Sí, això queda sopa, PIPA i ACTA. Ara estem a l'ACTA.
Sí, ara estem a l'ACTA, que és internacional. En canvi, a les altres només podíem involucrar els Estats Units, però també hem de dir, vam parlar de... doncs de l'FBI que tanca webs i detén a gent encara que no siguis dels Estats Units.
Sí,
per exemple,
com
va passar amb Megabloat, que van anar a Nova Zelanda i els van arrestar quasi tots.
Sí. En quin moment ens trobem ara, per això, Dani, amb aquest tractat ACTA? Aquest tractat que deies tu és un tractat internacional, que és massa global, que afecta el tema d'internet, no? En quin moment estem i cap a on creus que tirarà?
Aviam, jo crec que no... Crec el mateix que vaig dir amb la sopa, és a dir, quedarà paralitzat, faran algunes modificacions i d'aquí uns anys es tornarà a firmar modificat, però jo crec que tard o d'hora aquestes lleis s'aprovaran. És a dir, de mica en mica no ens n'adonarem, però de mica en mica el control d'internet passarà a mans de governs. Vaja, és el que penso i és el que...
Sí, el que et diu la teva intuïció, no?
Sí, és que és dels inicis d'internet, que en un principi era més aviat una plataforma que els governs poc tenien a dir. Ara tothom vol ficar cullerada.
Vol ficar cullerada, que es diu, sí.
Sí.
Jo crec que amb aquesta reflexió ens podem quedar. Dani, avui hem parlat d'ACTA, un tema potser una mica complex, però que evidentment està sent actualitat i és importantíssim en el moment d'ara. I, en fi, que aprofito per enviar-te un petó ben fort, desitjar-te que t'abriguis molt, perquè suposo que fa molt de fred a Suècia.
No gaire, estem a 0 graus.
No gaire, Però, o sigui, ens vau enviar aquí, a Espanya, el fred vostre, llavors, no? El fred del nord.
Sí, clar, vam dir, aquí fred no, cap a baix.
Cap a baix. Doncs Déu-n'hi-do, aquí vam tenir...
Pues
sí, ens va arribar, aquest fred del nord, fred siberià.
Sí, ja vaig veure, ja, la Catalunya nevada.
Sí, ara estem els més tranquils i...
Sí.
En fi, que continuem en contacte, com sempre.
Perfecte.
Vinga, Dani, un petó ben fort. I gràcies. Fins ara. Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu.
Tecnoesfera.
Hace semanas que no contactamos con David Bravo, el director de la revista Gadget, y la verdad es que tenemos ganas de contactar y hablar con él. David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí? Con fresquito por Madrid, ¿no? Frío.
Pues no te creas, ayer sí que hice un día totalmente invernal, pero vamos, hoy hace un solecito que, no queda gusto andar por la calle, pero vamos.
Pero calienta.
No es para llevar guantes y bufanda.
Pero ayuda, es verdad que está haciendo como unos días que de repente baja mucho la temperatura y al día siguiente como que se templa, ¿no? Es un invierno bastante curioso este. En tu sección, luz verde, luz roja, ¿hoy por dónde nos llevas?
Pues mira, te voy a hablar de uno de los que ha sido uno de los regalos estrella de estas pasadas navidades.
Sí.
como son los e-books.
Los e-books.
También llamados e-readers. Bueno, es el concepto que si el e-reader es el que...
El soporte, ¿no? Sí.
Exactamente, sí. El e-reader es el soporte y el e-book es el libro como tal electrónico. Bueno, no creo que pase nada, nos entendemos todos.
Sí, sabemos de qué hablamos, ¿no?
Exactamente. No es un producto nuevo, como todos sabemos, sin embargo, sí que hemos notado que en los últimos meses, sobre todo el verano, pues diferentes marcas más o menos conocidas han apostado sobre este producto de manera contundente. Y han apostado desde el punto de vista tecnológico, de tal forma pues que ahora tenemos una gama de e-books muy bien dotados tecnológicamente, en el sentido, bueno, pues que, por ejemplo, hay e-books pues de precio muy competitivo,
¿sí?,
que se ven pero perfectamente aunque estés bajo el sol de justicia más abrumador.
Ajá.
Y esto es gracias a que eso, la tecnología en este sentido ha avanzado de manera notoria.
Eso está muy bien, sí, una ventaja.
Sí, también han avanzado mucho en lo que se refiere al paso de página, que ahora es mucho más rápido también, que bueno, pues nos encontramos con e-readers que pueden, con una carga de batería, pueden pasar hasta 10.000 pasos de página, que eso es, bueno, pues muchos libros, sin tener que enchufarlos al cablecito de marras. Y también en general, bueno, pues que van adoptando otra serie de prestaciones, como por ejemplo que mientras lees el libro, pues enchufa los cascos y puedes oír un MP3... Incluso puedes ver vídeos, puedes navegar por internet mediante su wifi. Bueno, pues diferentes prestaciones que lo hacen, ahora mismo hacen un producto pues muy atractivo en todos los sentidos.
Ajá. Está muy bien, sí que es un buen apunte, y además que aquí en Tecnosfera eso es uno de los temas también, ¿no? Habituales, los e-readers como soporte o los e-books, los libros electrónicos, para entendernos. A ver si se van afianzando, pero yo creo que poco a poco, ¿no? También se trata de encontrar las plataformas ideales, ¿no?, para que nos abastezcan de esos e-books, que también ahí está un poco el tema, el engranaje, ¿no?, en este tema.
Exactamente. Sí. Por ejemplo, te cuento la última iniciativa de, por ejemplo, la Casa del Libro, que es una librería muy importante aquí en Madrid, no sé si tiene delegaciones.
Sí, la Casa del Libra, ¿no? Debe ser la misma, sí, creo que sí,
debe
Barcelona.
Ha sacado su propio soporte.
Ajá.
Y funciona muy bien, y eso quiere decir pues que las casas tradicionales, especializadas en libros de papel, pues que están apostando por este nuevo sistema, porque, hombre, a comodidad, desde luego, no le gana. Te puedes llevar a un verano, el verano, unas vacaciones normales, 20, 30, 50, 100, 1000 libros, y es que te ocupa lo que te ocupa, bueno, pues ya sabes, muy poco, vamos, te cabe en un bolsillo.
Ahora que decías eso, David, me acordaba de un alpinista que ha realizado una proeza, ahora ha ido por el Polo Sur, creo que es Alfred Bosch, que es su nombre, que comentaba que justamente los e-readers, como soporte, es bueno, es algo fantástico para poder tener la posibilidad de leer, porque claro, con un aparatito, pues él ya tiene dentro sus e-books, repitemos, los libros electrónicos, para poder leer lo que quiera, y eso es lo que él sí puede cargar, porque imaginémonos, ¿no?, los alpinistas haciendo una de esas aventuras tan impresionantes, lo que menos pueden hacer es cargar más peso. Por tanto, decía, eso está muy bien. Sí, sí, me gustó oírlo.
Son alternativas de uso de este, este dispositivo. Igual pues que la gente que todos conocemos, que le gusta leer tres o cuatro libros a la vez, de manera simultánea, y bueno, pues los tiene todos a la vez ahí, y solo tiene que dar un par de botones, o una pantalla si es táctil, y pasar de uno a otro cuando se aburre de uno, cuando cree que le apetece más en ese momento.
Sí, sí, es irlo descubriendo. Poco a poco se irán afianzando, seguro que sí. Esa era la luz verde, pues, ¿y la luz roja, David?
Pues la luz roja va en el mismo sentido. A la luz del, nunca mejor dicho, de los e-books o readers, pues también van saliendo alternativas que son en color, pantalla a color.
Ajá, sí.
Yo en este caso no voy a recomendar ni no recomendar este tipo de productos. Solo mi consejo es que se prueben. ¿Por qué? Pues porque son pantallas que emiten su propia luz, a diferencia de los e-books, como dijéramos, estándar, pues que no emiten luz, no son retroiluminadas, con lo cual una lectura prolongada de estos e-books con pantalla color puede generar cansancio. Ojo, no hablamos de que perjudica los ojos, ni mucho menos, sino que, bueno, pues a lo mejor lees, mientras que en uno de blanco y negro, podríamos decir, puedes leer tranquilamente 100, 200 páginas en una tarde lluviosa de invierno, a lo mejor en el otro, en la página vigésima, pues ya estás como que se te cargan los ojos.
Ajá.
Entonces, sé que hay personas que no les supone ningún problema, pero hay otras que como que les cansa.
Ajá. O sea, tenerlo en cuenta.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, Apple dice que su iPad es magnífico para leer libros. Bueno, pues no a nadie le quita razón, pero el consejo es que se pruebe antes porque a lo mejor, bueno, pues de una magnífica experiencia como la lectura, pues puede tornarse en incómoda.
Sí, en incómoda. Está muy bien ese apunte, es verdad, sí, sí. Yo he visto e-readers, y la mayoría, claro, los he visto con en blanco y negro, por decirlo así.
Sí,
es verdad, son bastante cómodos. Lo del color, claro, al no tener yo el iPad, no te puedo decir, pero no, se ha de valorar lo que dices tú, que no sea algo molesto.
Yo, si os vale, cuento mi experiencia.
¿Sí?
He intentado leer el mismo libro.
Sí.
Con el mismo formato, que es PDF, en un e-reader de, entre comillas, blanco y negro, como dices,
¿sí?
Y otro de, o sea, y leer lo mismo en el iPad, ¿mm? Y en el iPad no lo, o sea, me resulta incómodo al cabo de unas páginas.
¿Ves?
¿Por qué?
Sí,
porque
sí,
te desprende luz, te va cargando la vista, bueno,
claro,
pues como cuando nos pasamos demasiado rato delante de un monitor, ¿no?
Sí,
o de un,
sí, sí, sí,
ordenador portátil.
Ah.
Entonces,
pues
aquí no es decir, no hay que desecharlo, ni mucho menos, ¿eh?
No, 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 cada
hay
uno que valore, ¿no? Sí.
Hay e-books en color y luego también hay tabletas que te las venden como perfectos e-readers. Bueno, pues solo hay que probarlo y si no satisface, bueno, pues se va al establecimiento y se cambia y punto.
Claro, claro. Pero al menos, mira, ya les has dado el toque de atención en este caso, con la luz roja. Muy bien, David, pues como siempre, gracias por tu aportación a la Tecnosfera y vamos hablando en días consecutivos.
Cuando queráis.
Un beso fuerte, David, gracias.
Otro.
Hasta ahora, chao.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Us heu fixat en la cara d'un nen o d'una nena quan té entre les seves mans un dels últims gadgets del mercat? Realment es queden com meravellats, no? No poden apartar la vista, per exemple, de la pantalla del mòbil o d'un ordinador o d'una tablet. Però potser el que més ens crida l'atenció és la seva capacitat per entendre aquest nou entorn tecnològic amb tanta i tanta facilitat. De forma, jo diria que gairebé innata. Gairebé com si portessin molts anys fent-lo anar. Això potser ens recorda també a la nostra infància, quan sabíem posar a gravar un vídeo o sabíem programar els canals de televisió i els nostres pares doncs somreien observant la nostra traça. Avui no us volem parlar de les noves generacions i de l'entorn tecnològic en el que es desenvolupen. Avui el que volem parlar és del contingut que poden transportar aquestes noves tecnologies. I dintre d'aquesta àmplia varietat de continguts, el que farem avui és centrar-nos en la literatura infantil. Hi ha una cosa que des del primer moment hem de reconèixer, i és que doncs, són altres temps, i que per tant no podem utilitzar les eines de fa 60 anys per entusiasmar i per ensenyar als nens i nenes del present. Probablement perquè, a més, la capacitat d'interacció i d'aprenentatge de llavors no necessitava més que d'un llibre, d'unes bones biblioteques, sota la supervisió de pares i de profes. Avui el llibre només és un dels molts suports que existeixen al mercat i la seva evolució i la seva actualització són lentes i en ocasions són ineficaces. Estem en definitiva parlant de noves lectures i de nous lectors. Lectors que disposen d'una gran oferta tecnològica al seu voltant i que han de ser estimulats aprofitant aquests avantatges que donen les noves tecnologies per, en el fons, traspassar-los una miqueta els coneixements que portem conservant des de fa segles i segles. Però nosaltres aquí a la Tecnosfera, la veritat és que no som més també que nens, nens amb ganes d'aprendre, amb tot el que els nostres convidats sempre ens expliquen aquí a la nostra tertúlia. I avui volem centrar-nos en la literatura infantil i les noves tecnologies. Volem conèixer els pros i els contres d'aquest tàndem. Volem saber quins mètodes s'utilitzen avui en dia i què és el que es preveu que s'utilitzarà en els propers anys. Són aquestes només algunes de les preguntes que plantejarem en aquesta edició de la Tecnosfera. Per tot plegat, el que faig és saludar, en primer lloc, a les persones que tinc aquí a l'estudi. Gemma Lienas, escriptora, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Mil gràcies per haver vingut, Gemma, perquè a més estàs també amb un d'aquests virus, eh?
Amb un virus gripal.
Virus punyetero, que hi ha molts, ara,
sí,
que són d'un tipus i d'altres. T'agraeixo molt la visita al programa. També tinc a la Laura Borràs, directora d'Armanella. Laura, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
I tinc una sorpresa, perquè per telèfon tinc a una companya de la casa, realitzadora del Punt de Llibre, eh? Aquest programa que va abans de la Tecnosfera, com és la Pilar Gudo. Pilar, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Marta, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Just acabant el programa i ens agafes de camí cap a casa.
Ja, ja, he dit, que espera, que vull que avui la Pilar també formi part d'aquesta tertúlia, perquè evidentment, Pilar, de literatura infantil també en parleu un munt al Punt de Llibre, el vostre programa sobre literatura.
Sí, 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 molt. No, no ens limitem a fer especials, allò de... Ara, avui parlarem de literatura infantil i juvenil, demà de literatura de dones. Mm. No, això nosaltres el que fem és incardinar-ho cada setmana en els continguts del programa,
sí,
perquè entenem que bé, té tanta presència, o potser ara cada cop més, que la literatura per adults.
Ahà. Evidentment, les noves tecnologies, nosaltres ho hem presentat com un tàndem, com si fos que si parléssim d'un matrimoni, no? Literatura infantil, noves tecnologies. Penseu que es porten bé, que estan avançant bé juntes, o que la cosa encara està una miqueta així, com que cogea, que es diu en castellà, no? No sé, la Gemma Lienas, que és escriptora de literatura infantil i juvenil, a més de literatura per adults. Tot val a dir-ho i m'agrada destacar-ho. Com ho veus, Gemma?
Jo crec que encara estem molt a les beceroles i, per tant, encara que hi ha coses que van coixes, però és un matrimoni que funcionarà bé, segur. Molt bé. Uh-huh. Jo crec que les noves tecnologies són un mitjà, i són un mitjà molt bo, extraordinari. Jo ja fa anys que em vaig abocar a les noves tecnologies,
sí,
tot i que deixo ben clar que a mi els llibres de paper m'agraden moltíssim,
sí,
però això no vol dir que no tingui e-books a casa i que no llegeixi llibre electrònic. El llibre de paper m'encanta i en tinc més de 10.000 i continuaré comprant llibre de paper. Però ja fa anys que vaig veure que això anava per aquí i aleshores vaig començar a explorar des del punt de vista d'escriptora, no des del punt de vista d'usuària.
Sí, és el que ens va bé avui a la tecnosfera,
sí,
no?
I per tant, sí que he anat explorant quines possibilitats tenien els meus llibres, però si t'he de dir la veritat, jo encara no he pogut fer res, perquè tot el que he explorat o bé és un camp que de moment l'he reservat en els meus editors, perquè jo també formo un tàndem amb els meus editors,
sí,
i no els hi vull fer cap mala jugada. Ells confien en mi, jo he de confiar en ells, i per tant el llibre electrònic els hi he de deixar amb ells amb una sèrie de condicionants que ara sí que m'han acceptat. M'ha costat molt que me'ls acceptessin. I per altra banda, veig que hauria d'anar, sobretot en els llibres de nanos més petits, a fer llibres més enriquits, amb realitat augmentada,
sí,
etc. Però això jo no tinc els coneixements, és a dir, jo puc pensar els continguts per això, però els coneixements tècnics no els tinc. És molt car fer-ho, i de moment el mercat no dona per això.
Tot val a dir que els llibres, en edició en format físic, el que coneixem fins ara de la Gemma Lienas, tenen una edició preciosa, certament. Sempre has tingut, ja des de fa anys, sempre has anat incorporant coses que feien més atractiu pel nano. I el que deies tu, suposo que això a poc a poc anirà doncs, incorporant-se als nous temps. Però a més d'això, ara des de fa no massa també ho esteu com fent més gran, fent que la gent participi a les xarxes socials, els nanos, no? Els nens,
sí,
i nenes.
Sí.
Estem parlant de la tribu de Camelot, sí, per exemple, dels llibres de literatura infantil que... No?
El que passa que això no té tant a veure amb el contingut,
clar,
com amb la promoció de la lectura.
Però que tot aniria lligat que us està... Això, vulguis, sí, que no, un escriptor l'ajudarà, no?
Des d'aquest punt de vista sí que hi he entrat i he fet moltes,
sí,
coses. I he fet, per exemple, doncs això, ara acabem de tancar un concurs sobre personatges de la tribu de Camelot.
Exacte, això ho fa més viu, no?
I s'ha fet públic als guanyadors i guanyadores d'aquí pocs dies. I hem anat penjant els dibuixos, com que han arribat molts, no els podien penjar tots en el blog, i els hem penjat a Flickr, amb un link en el meu blog,
sí,
que permet veure'ls. No, en aquest sentit sí que he fet moltíssimes coses.
Això és ideal, però això és un...
Però és més aviat de promoció que de continguts, estrictament.
Continguts i promoció, una miqueta parlarem de tot, però abans, deixeu-me que saludi amb una miqueta més de calma la Laura Borràs. Laura, en aquest cas seria el punt de vista de profe, eh? Ets professora a la Universitat Central, ets filòloga, això compartim també, doncs, tasca professional. La Laura, com a directora d'Armanella, què és Armanella, pels oients que t'escolten?
Doncs mira, Armanè ja respon una mica al que estàveu ara comentant, no? A tot el context de novetat, de canvi, una mica de basarda que a vegades fan els canvis i també d'incomoditat, no? Que pot a vegades representar el fet d'obrir-te a tot d'horitzons nous que no saps fins a quin punt et modificaran les teves pròpies perspectives, les teves pròpies coordenades. I això, doncs, lògicament, a vegades genera una mica d'angoixa. Veient aquest entorn d'angoixa, al voltant de l'any 99 ja, gairebé tocant el 2000,
sí,
ens vam reunir un grup de persones que estàvem tenint inquietuds en aquest àmbit i vam dir, per què no fem un grup de recerca per intentar treballar la qüestió des d'un punt de vista rigorós, científic, professional, internacional, perquè ens interessava molt veure què estava passant també a fora, perquè normalment, no, doncs, ens porten una mica d'avançada, doncs, sobretot en el món anglòfon, als Estats Units, etc. I llavors vam crear un grup de recerca que fixa la paraula ve del verb grec armanein, que vol dir el desig de conèixer, no? Llavors és d'aquí ve armaneia, que era les ganes, el desig de conèixer aquest nou món, aquesta nova realitat. I llavors vam fer un grup de recerca que pivotés sobre l'eix que el gruix molt important de les persones que formem el grup és la literatura, no? És la nostra fascinació pels estudis literaris, vol dir l'ensenyament de la literatura, l'estudi de la literatura, però també la difusió i, lògicament, la lectura, que és el que unifica tot, i al mateix temps el món de les tecnologies digitals. Per tant, portem més de 10 anys treballant sobre el tema i en tenim un coneixement de causa important, sí. I aleshores tu ara em presentaves com a professora, sí. Però també en l'àmbit en què ens toca avui parlar, soc professora també del màster de secundària de la Universitat de Barcelona, que lògicament doncs, també està molt interessat a formar els professors en l'ús d'aquestes tecnologies per afavorir el que tu deies en la introducció, no? Una manera d'ensenyar que en aquest moment pugui capturar molt més l'atenció dels estudiants. I aleshores jo aquí també jugo el paper de mare que té una filla que, mira, jo ara mentre vosaltres parlàveu he comptat les aplicacions
la
que porto en el meu iPad i tinc més de 25 obres de literatura infantil i juvenil, de la qual la meva filla n'és una usuària entusiasta i, per tant, efectivament, que encara hi ha moltes coses per fer, però se n'han fet moltes, de molt ben fetes, i que justament en aquest terreny permeten una simbiosi molt creativa i molt lúdica, que és en un moment, no? La literatura infantil és com el forn dels futurs lectors, és on s'estan coent, no? Que després es consolidaran com a lectors. I aleshores, aquí és un target molt important. O sigui, hem de valorar la importància que té en termes, la transcendència que té en termes de que aquella criatura que està accedint al món de l'escriptura, que llegir és com tornar a néixer, perquè neixes a una altra dimensió. Quan t'ensenyen a llegir, accedeixes a una altra dimensió. Doncs imaginem que aquests futurs lectors seran en funció dels estímuls, l'interès i el plaer que rebin ara quan estan començant la lectura. Per tant, jo crec que aquí és el punt on és
punt
determinant.
Clau, no?
Deixa'm que afegeixi una cosa. No només crec que tornes a néixer quan aprens a llegir, sinó que, a més, llegint et fas més persona. Perquè això que ara se'n diu la intel·ligència emocional, que ara està de moda, però que ha existit tota la vida i que molta gent ja sabia que existia, es desenvolupa molt amb la lectura, perquè amb la lectura et pots posar en la pell d'altres i viure experiències,
exacte, brutal.
I viure experiències encara que tu no les estiguis visquent. Clar. I és més, en aquests moments que es poden estudiar ja bastant els cervells mitjançant la tecnologia,
les neurohumanitats i la neurociència demostren
que se t'activen zones del cervell quan llegeixes determinades experiències, són les mateixes que se t'activen quan estàs vivint aquesta experiència. Per tant, és una forma d'aprenentatge i de ser més persona perfecta.
Ideal i bàsica, i necessària, diria jo. Pilar, també el teu punt de vista, a més de realitzadora, tu ets mare. Els teus petitons, ara deia la Laura, jo tinc una petitona, com veus que, com s'apropen a aquest àmbit de literatura infantil per una part i tecnologia?
Home, a veure, em sembla que en el cas de les tres persones que estem avui convidades al teu programa es dona una circumstància bastant especial, que és que a banda de treballar en el món dels llibres, som amants del lector i dels llibres.
Sí, això és ben cert.
Llavors, això propicia un caldo de cultiu a la casa on vivim cada una, m'imagino, doncs que fa molt procliu la lectura als nanos. Els meus com ho viuen? Mira, els meus diuen que la seva mare, tenen 6 anys que els acaben de fer ara mateix, són bessons, i llavors ells diuen que la seva mare, el seu ofici és explicar contes a uns altres, que en definitiva, els que fem ràdio...
La Laura diu que també, Pilar?
A mi diu la Marta que sóc una parladora de llibres. Això de parladora m'encanta.
Jo tinc una neta que em diu l'àvia escriptora.
L'àvia escriptora. Doncs mira, els nanos el que em demanen a la nit és que els expliqui els contes que tinc al cap, que és que doncs, allò barreges un amb un altre, si no t'agrada com acabava Andersen aquells contes terribles, doncs jo els faig que acabin una mica més bé. Però, en definitiva, el que sí que estem copsant, em sembla, a hores d'ara, és que ens haurem d'adaptar a les noves tecnologies si volem que els nanos continuïn llegint, perquè a ells els agrada seure al terra amb una manta, agafar un llibre, tocar-lo, aquesta relació íntima, personal i tàctil que tenim amb els llibres, però també és veritat que la irrupció de les noves tecnologies està creant això que, en dia, que els experts en diuen la generació Zoom, la generació ungla, que tot ho, el dit gros, que tot ho acaben fent amb el polze, no?
Sí, diguéssim. Sí, sí, d'una forma que dèiem a l'inici que sembla innat, no? Ja, a part de molt, molt petitons, eh?
Exacte.
Corre, sí, hi ha un vídeo molt divertit a internet, que sí, hi ha un pare que ha gravat a la seva filla, que deu tenir poc més d'un any, que sí, està mirant una revista i va passant les pàgines de la... Primer està fent servir un iPad i va implementant les fotografies
tableta,
que vol.
Recordem els ulls,
una tableta. Tableta. I aleshores després li donen una revista i què fa la nena? Doncs vol, amb els dits, vol amplificar, vol... no? Que el mateix que fa el zoom, l'efecte zoom amb la tablet. I clar, aleshores li diuen al seu pare, no funciona, no? En anglès. I el pare diu, clar, el Steve Jobs ha codificat el seu sistema operatiu. I això és el tema que tu deies de l'innat.
Exacte. I aquí està el quid de la qüestió. Per no perdre aquests futurs lectors, com fem que realment sigui per ells molt atractiva la literatura infantil? Suposo que... Gemma.
De tota manera, deixa'm que et digui una cosa, que és veritat que el llibre infantil, com molts altres, es pot implementar amb molts gadgets i pot tenir moltes, per exemple...
Configuracions o...
Sí, pot tenir moltes coses, molts aditaments al voltant de la història. Però jo crec que llegir una història, sigui en paper o sigui amb un llibre, amb un e-book, sempre hi haurà gent que li agradarà. Llegir és una cosa molt minoritària, eh? No perdem de vista,
no?
Malauradament.
Malauradament.
Vull dir que música n'escolta tothom, cinema en veu tothom, però llegir no llegeix tothom. Però la gent que li agrada llegir continuarà llegint tant
en format físic
paper,
o digital,
exacte,
no?
El que passa és que la lectura és justament en les aplicacions que hi han de lectura. Per exemple, qui pot llegir avui en dia l'original d'Alícia en Terra de Meravelles? No podem anar a la biblioteca X on hi ha l'objecte, no? Objecte llibre inicial i llavors anar a veure'l i buscar-lo i tocar-lo.
Ara la Laura ens ho està ensenyant.
Les mateixes il·lustracions. Tu aquí llegeixes igual. Hi ha un afegit. Que
són
és el
les
que
il·lustracions d'Alícia en el País de les Meravelles.
Alícia en Terra de Meravelles, de Lewis Carroll, però amb les il·lustracions originals. I per tant, tu estàs llegint el llibre amb les mateixes il·lustracions i el passes com si fos el llibre. Que l'objecte llibre hi és molt present
és
i la lectura hi és. L'únic que hi ha, a vegades, un afegit en què tu pots estar fent coses que d'alguna manera et t'estimulin el fet de continuar a llegir. Fixa't que no totes les pàgines tenen alguna cosa per fer. Només són algunes que ho pots fer. I en aquest algunes és l'estímul que a vegades el nen necessita igualment en els llibres en paper, que és poder tocar alguna cosa, sentir una olor, poder-hi, fins i tot en alguns casos, dibuixar coses.
Eh? No hi estic en contra, eh? Al revés. Em sembla bé. El que et dic és que la gent que disfruta amb una història continuarà disfrutant amb una història.
Això és molt bo que ho diguis, Gemma. Jo crec que és molt bo perquè és la cosa subjacent. És a dir, el que ens interessa és el suport o la literatura.
La
literatura,
naturalment.
I el contingut...
És igual que sigui... Jo entenc que els meus nets llegiran tots amb iPad. Jo en tinc i el faig servir, però m'agrada més llegir en paper. Però és igual, el cas és llegir. Sí, el que ens interessa
això
és la literatura.
Exacte, però com deia la Marta al començament, aquesta pot ser una manera que tinguem d'atrapar lectors. És a dir, nens que, com la criatura que ja deia abans, no se sent vinculada a l'objecte llibre, perquè és un objecte que pensen que no els és proper, que no els atraurà, que és un prejudici, lògicament, eh?
Però tens raó, és més atractiva un iPad amb una sèrie d'aplicacions que es poden moure, etc.
I ens fa més viu, més atractiva la lectura.
És cert.
Sí, veu, Nadal, si Marta, si em permets, ara quan introduïa, em sembla que era la Laura, si havien visionat aquest vídeo i tal, jo pensava que anava a dir un que a mi em té horroritzada, que eren uns pares que havien filmat a la seva criatura obrint els regals de Nadal i que el nen, crec recordar, demostrava una decepció tan absoluta quan obria un paquet i veia que era un llibre i començava a cridar i una pataleta perquè era un llibre
tot,
i encara ho penjaven rient. I jo pensava, per favor...
Sí, riures d'això tampoc, no? Bueno, això és el que deia la Gemma Liana, no, abans, que, clar, l'amor per la lectura és, malauradament, no està estès com hauria de ser,
però és un
no?
hàbit, però... És que acaba sent un amor, però és un hàbit,
Jo estic d'acord amb la Laura, que aquest és un hàbit, que si no l'agafes de petit, és difícil que després s'incorpori. I a mi, jo sempre ho dic, que hauria d'estar més valorada la literatura infantil i juvenil, perquè el món anglosaxó ho està moltíssim.
Molt més, sí.
En canvi, en el nostre món no ho està gens. Jo això m'he barallat amb les institucions, amb tothom, perquè realment diuen que és molt important que els nens llegeixin.
Per quin motiu, Gemma,
però després,
sociològicament, el país nostre...
Es considera una literatura de segona.
Però és una cosa que, és veritat, no té gaire sentit.
En canvi,
sentit, no?
als països anglosaxons això no passa.
No, és veritat.
I tens una Margaret Atwood, per exemple, que ha conreat novel·la, assaig, poesia i literatura infantil i juvenil, i no se'n dona de menys, li sembla fantàstic.
Sí, sí, sí.
Jo, al meu entendre, el conte ara està vivint un ressorgiment, un renaixement, gràcies a algunes editorials que han vist que el regal entre adults, el conte es podia convertir en un objecte de culte i un objecte de regal entre adults, i gràcies a això s'estan rescatant alguns clàssics i alguns contes moderns d'autors que són vius i que estan ajudant a molts pares a transmetre aquestes històries als seus fills. I d'altra banda hi ha la irrupció també dels nous formats com el pop-up, que ens ajuda a veure les coses tridimensionals però tocant-les, que moltes editorials ja ho estan adaptant a les noves tecnologies. Jo us recomano un vídeo que ens va fer arribar a nosaltres a través del Facebook del Punt de Llibre una oient que es titula The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmond, que està, és una
Pilar,
una
és genial, perdona, hauries d'estar aquí perquè ara la Laura Borràs també ens està posant, o sigui, estem veient a la tablet.
L'esteu veient.
I és genial això, això passa molt en aquest programa, aquesta mena de sincronia que hi ha, però molt improvisada i m'agrada
no,
molt.
És que això que estàs comentant, perquè a més aquest pot ser llegit com un vídeo o pot ser vist, tu pots tocar els llibres i pots fer-hi coses, però tu ara has comentat el pop-up i jo els estava ensenyant un pop-up sobre
que, perdona, Laura, per això els oients potser senten una musiqueta de fons, perquè això és de la tableta i de la...
És una història, la història de la Rapunzel explicada en un format pop-up, en què els nens poden fer coses, que a més els pot aprofitar més per aprendre idiomes, no? En aquest cas és l'idea que ven en anglès, i se't comença a explicar el conte, i després tu pots ser sempre decidir si el conte el llegeixes tu, si vols que el conte et sigui llegit. Per tant, l'efecte conte-contes també el porta incorporat. Però, a més, per exemple, aquí et diu, tens un sac amb llavors, tens una regadora plena d'aigua i et diu, doncs planta les llavors, rega-les i surten les flors. I llavors diu la Rapunzel, oh, quines boniques flors que tenim. I continues llegint. I el conte es plega i surt altre cop el format llibre en què tu vas continuant la lectura i tornes a tenir una altra pàgina en què ara colliràs les flors i vas agafant una a una les flors i les vas posant a dintre del cistell. Clar, això què fa? Que cada vegada que es va avançant en la lectura del llibre, ara és una pàgina text, una pàgina acció, una pàgina text, una pàgina acció. Però després seran dues de text, una d'acció, tres de text. És una manera d'anar escalfant una mica el mecanisme lector.
D'anar enganxant el lector, la lectora.
Estaríeu d'acord en cinema? Actualment s'està cada vegada més parlant de que en cinema hi ha espectadors, però que en cinema també l'espectador s'està convertint en usuari per aquest canvi tecnològic. En literatura podíem dir que el lector també s'està d'alguna forma convertint en usuari?
Quan dius ara, en usuari vols dir que fa continguts.
Que utilitza la literatura, com ara ens estava justament demostrant.
Que hi ha aquesta intervenció, aquesta manipulació que hi intervé d'alguna
manera. Està canviant fins i tot
el
concepte.
La figura del lector-escriptor, se'm diu. Podia ser. Ja fa anys, que és un concepte que...
Però aquí, per exemple, en aquest conte, no escriu res.
En aquí no. N'hi ha en què tu pots modificar la història. Per exemple, abans ens deia la Pilar, jo llegeixo Andersen, però Andersen pot acabar malament, o els germans Grimm poden acabar malament, jo ho suavitzo. Doncs hi ha algunes opcions que diuen com acabaries tu aquest conte?
Sí, per això ja hi era en paper, també.
Naturalment,
que consti que això també
hi era en paper. Per tant, el canvi en aquest cas, com no us agradaria, però no creieu que sigui, no? Lector per usuari o que els dos convisquin, perquè en cinema està passant això, que l'espectador s'està convertint també en un usuari, en la forma en la que rep, diguéssim, la pel·lícula. I en literatura potser també podem dir que està havent-hi aquest canvi, no?
En aquesta literatura que et passa per una acció
digital,
i una interacció digital, el lector no és un lector passiu, cosa que dir lector passiu és dir que algú que està llegint Madame Bovary és un lector passiu.
Que la gent no faci que no amb el cap,
evidentment,
justament,
però si ja t'ho dic jo d'entrada, imagina't. Vull dir que l'acció, la intel·ligència en acció que representa el fet de llegir, no pots considerar mai que un lector és una figura passiva. Però, tenint en compte la manipulació, i estem parlant l'acció física de llegir un llibre, per nosaltres, moure els ulls d'esquerra a dreta, de dalt a baix, en la nostra cultura, en d'altres de dalt a baix i de dreta a esquerra, exacte, però en el nostre cas, això, aquesta és una acció que nosaltres ja no tenim identificada com a moviment. Cosa que no els va passar en els individus que els va tocar passar del rotlle, del volum, al còdex, que és l'avantpassat del llibre, que com que l'accés al contingut estava vehiculat per una forma diferent, la seva manera de descodificar aquest contingut era radicalment nova. I saps què deien? Que al passar la pàgina perdien el fil de la lectura, perquè deien que era l'abisme, perquè estaven acostumats al rotlle que només movien les mans i el text passava sense cap mena de fractura, perquè no hi havia ni paràgrafs, no hi havia la idea de pàgines, etc. Nosaltres, no, el que volia dir és que en aquest entorn, la manipulació genera un tipus de lectura que és diferent del moviment dels ulls esquerradeta de la baix.
Jo volia tornar a la qüestió aquesta de la passivitat o no. Penso que justament perquè no és gens passiu, o és molt menys que veure una pel·lícula o sentir música. Tu pots sentir música i veure una pel·lícula estant bastant passiu. En canvi, llegint un llibre és impossible.
Perquè has de col·laborar cada moment.
Clar, t'obliga a crear-te un món imaginari que te'l crees tu, no te l'està donant
ningú. Això és brutal,
ningú.
És com una pel·lícula,
clar,
és veritat.
Que és la gràcia, perquè clar,
la imaginació en acció.
Per això després se fa tanta ràbia quan vas a veure un llibre convertit en pel·lícula que dius, no és el meu llibre, no són els personatges, aquesta no és
una adaptació, clar.
Però justament això, el recrear tot aquell món, és el que t'obliga a una activitat. Per això jo crec que és més minoritària la lectura que l'escoltar música o veure pel·lícules.
Escolteu-me, m'ha agradat molt escoltar-vos, perquè a més avui a la Tecnosfera hem pogut reunir, que no és fàcil, el punt de vista d'una escriptora, el punt de vista d'una professora, però que alhora estàs molt i molt ficada a l'era digital, que tu, com deies, coordines aquest màster de literatura en l'era digital, i a la Pilar Calem, gairebé com a sorpresa, raptat, no te'n vagis, Pilar, no? Com a realitzadora d'un programa de llibres, aquesta parladora de contes, que m'agrada molt com et defineixen, els teus nanos. Doncs m'ha agradat molt escoltar-vos. Jo penso que hem de continuar parlant, a la Tecnosfera, perquè tot just ara, com deia la Gemma Lienas a l'inici, s'està com... És com una fase embrionària,
sí,
no?
Sí, i sí. Jo penso que estem a les beceroles i que, per tant, d'aquí uns anys s'haurà sedimentat i veurem una mica més cap on anem. És com les xarxes socials, no? Que en aquests moments tothom parla i escolta poca gent. Jo crec que això d'aquí uns anys s'haurà sedimentat i veurem on estem, realment.
Marta, jo et permets afegir una cosa. Sí? Mira, jo quan estava esperant els meus nens, vaig consultar amb una persona gran, molt sàvia, com havia de crear una habitació adequada perquè ells, un raconet que tinc al rebedor de casa, perquè ells juguessin, perquè ells estiguessin allà a gust, que poguessin llegir, que poguessin fer... I em va dir, els nens estaran on estigueu vosaltres. I el millor que podeu fer és buscar les joguines, els contes, que siguin un pont entre vosaltres i els nens. I la lectura acaba sent això, sigui en el format que sigui. Un pont de lectura, o sigui, un pont de contacte entre persones. En el cas aquest d'explicar contes a les criatures, tu has de buscar això, sigui en el format que sigui.
En això estaríem d'acord, em penso. Totes quatre, A més, que em fa il·lusió, perquè és la primera tertúlia d'aquesta Tecnosfera que tots som dones.
Has vist quin valor afegit?
La veritat, perquè en aquest programa...
Llàstima de la veu de la Lian.
No, però s'ha pogut entendre molt i molt.
Vols dir que computes com a veu masculina?
No,
vull dir que no tinc la meva veu. No.
Però bueno, s'ha pogut entendre tot molt i molt bé i us agraeixo molt la visita. Gemma Lienas, Laura Borràs i Pilar Gudo, companya, que ens continuem escoltant aquí a la SER, com
un
sempre.
Un plaer, records a totes.
Gràcies. Fins aviat. Adéu-siau.
Què portes? Pepa Plana, 63 anys, dobladora i actriu. La seva passió és el Barça.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Tinc ordinador, perquè el telèfon mòbil ja no és cap nova tecnologia i la televisió tampoc, i els casets també, i els CDs tampoc. Estem a l'última, a tots els estudis de Barcelona, tecnologia de les màquines per gravar, ja sigui spots de televisió, ja sigui pel·lícules.
Et consideres una tecnoaddicta? T'agrada anar a l'última?
No. Jo tinc el meu ordinador, que el faig servir per les coses personals, per parlar amb els fills que estan a Austràlia i parlar gratis per l'Skype. I no, que passa que, bueno, sempre dic que faré algun curset per fer servir-ho per moltes més coses, però no, francament no. Vull dir, no sé si et serveix però no estic enganxada a això.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Home, pues que una no, moltes. Pues que tot és molt més fàcil. Els meus amics que són correctors lingüistes, abans havien d'anar als estudis de doblatge a buscar el material. Ara des de casa ho reben, ho reenvien, tot això. Jo he enviat unes receptes de cuina al meu fill directament des d'aquí, quantitat de coses, la comunicació, tot. Després, entremig, pues, bueno, hi ha coses que no funcionen o que són nocives, però en general és un avantatge tremenda, no una, sinó moltíssimes. Home, pues que hi hagin drets de pedòfils, que t'enredin, que compris una cosa i no te l'enviïn. Estic parlant d'internet, eh? I que es facin servir, doncs, bueno, és com tots els invents que es fan servir per coses que són negatives. Però són molt més les positives que les negatives.
ce@cadenaser.com
Avui ha estat una d'aquelles tertúlies engrescadores. A més, la primera tertúlia de caràcter eminentment femení. La veritat és que en aquesta tecnosfera normalment els convidats sou homes, hi ha un caràcter masculí doncs bastant prominent, i en aquest cas avui hem parlat de literatura infantil i noves tecnologies, i les que m'han acompanyat han estat dones. El que és ben cert és que aquí estareu benvinguts tots, absolutament, homes i dones. I ja que parlo d'homes i dones, aprofito per enviar un petonàs a un oient que s'ha posat en contacte amb nosaltres a través del nostre correu te@cadenaser.com, com és la Camila, des de Nova York, que ens deia que ens escolta. I això, mira, m'ha fet molta il·lusió, m'agrada molt, i li envio un petó ben fort. Camila, gràcies per estar amb nosaltres. Però també gràcies al Odorico, un senyor que escrivia una carta aquí al carrer Casp, número 6, a Ràdio Barcelona, per enviar-nos la seva felicitació, doncs gràcies també. I com no, gràcies a tots els amics de la Tecnosfera, al Facebook, que cada vegada som més i més, gràcies per ser-hi, i gràcies als que esteu com a seguidors al Twitter, que cada vegada la família també es va fent més gran. Avui us vull destacar una altra cosa. Sempre que us vingui de gust, sintonitzeu amb radiobarcelona.cat. Sí, ja sé que he dit sintonitzar, també es pot fer, és una altra forma de dir-ho. Busqueu la nostra web radiobarcelona.cat i busqueu informació sobre els nostres programes, els podcasts. Trobareu doncs un munt de coses que crec que us poden engrescar molt i molt. Entre d'altres, podreu escoltar la ràdio en directe, clar, la seva emissió a través d'internet. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ha fet possible aquest programa: Toni Suárez a la part tècnica, David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció, i qui us ha parlat, que avui estic ben xerraire, sí, realitzant aquest programa, Marta Palencia. Un petó ben fort, i avui us deixo amb una cantant que, la veritat, ens va saber molt de greu, que ens va deixar, la Whitney Houston, una veu preciosa que a finals dels anys 80 ens posava ja les piles amb temes com aquest. Adéu-siau.